Si el que suma més és el que passa al final, els últims partits, encara queden dos mesos de temporada i ja et dic, anem a veure què passarà.
Acabo. Venen els mesos més importants de la temporada, com dius ara, i d'aquí a sis dies hi ha una eliminatòria entre el Barça i el Paris Saint-Germain a la Champions. Com veus l'equip per aquest tram final de temporada i també pel tram final de Lliga? Confies encara en que es poden guanyar títols aquesta temporada?
Jo crec que no s'ha de parlar de guanyar títols, s'ha de parlar de que estem en uns quarts de finals de Champions i de que l'equip arriba en un bon moment i que tots tenim la confiança de que es pot competir contra el Paris Saint-Germain i de que es pot eliminar el Paris Saint-Germain. A partir d'aquí, això ens ho hem de guanyar nosaltres. Nosaltres sabem que ho podem fer. Jo crec que tots estem il·lusionats en que es pugui aconseguir i aquestes setmanes ens aniran dient si realment en el mes de maig-juny estarem per guanyar algun títol, però a dia d'avui ja et dic, la valoració no ha de ser si guanyarem o no guanyarem un títol, sinó de centrar-nos en la dinàmica en la que estem, que és molt positiva, de confiar, que és una confiança real, i anar pel París.
Boyan, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que es venguin molts llibres i que, per cert, ens sortejarem un parell entre els oients de l'Altodirassi i molta sort pel que resta de temporada.
Moltes gràcies. Gràcies.
Un minut per sobre de la mitjanit, aquesta és la conversa que manteníem aquesta tarda amb el Boyan Kirkić, avui que s'ha presentat aquest llibre, Controlar l'incontrolable, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, amb el Jordi Basté i el Marcos López, de mestres de cerimònia. Sortejarem dos exemplars d'aquest llibre, dos exemplars signats pel Boyan Kirkić, però ho farem d'aquí una estona, i també us direm com participar-hi d'aquí una estona. De fet, us ho dirà el Víctor Patxi, que s'escalfa la banda, eh? S'escalfa la banda, veus? Veus com s'escalfa a la banda? Per tant, estigueu molt atents. Dos exemplars d'aquest llibre, Boyan Kirkić, Controlar l'incontrolable. Ara passen dos minuts de la mitjanit, hem de fer un avanç informatiu. Perquè fa això, dos minuts, que ha arrencat la campanya per les eleccions al Parlament Basc del 21 d'abril. Laia Framis, bona nit.
Sí, bona nit. Són les eleccions basques més obertes dels últims anys. La carrera comença amb el marcador força igualat entre el PNB i Bildu. L'esquerra Abertzale aspira a fer el sorpasso per primera vegada, però les enquestes apunten que és el Partit Nacionalista Basc qui a hores d'ara té més números de guanyar aquestes eleccions, tot i que hauria de tornar a pactar amb el PSOE per mantenir-se al govern. El candidat del PNB, Imanol Pradales, ha arrencat campanya aquest vespre a Vitòria. Enviat especial de RAC1, Arnau Mañé, bona nit.
Sí, el PNB treu pit de la gestió que ha fet a la Lendakaritza des del 2012 i s'erigeix com l'única opció capaç de governar el País Basc. Això tot i que tenen candidat nou i Manol Pradales, que avisa si Bildu guanya, l'estabilitat podria escardar-se.
21 d'abril debemos elegir entre avanzar o retroceder en bienestar y calidad de vida. Entre medidas y soluciones concretas para mejorar Euskadi o una agenda oculta. Entre experiencia y capacidad de gestión o riesgo. Ocurrencias entre libertad o imposición y control.
El PNB arrenca la campanya amb bones sensacions, tot i que la tendència és a la baixa. L'objectiu és guanyar les eleccions i frenar l'embranzida que ha agafat Bildu els últims mesos. Segons les enquestes, l'esquerra Abertzale amenaça en fer el sorpasso i pispar-los el títol de partit més votat aquí al País Basc.
Ara ho deia l'Arnau, que és la primera vegada que l'esquerra Abertzale trepitja els talons als nacionalistes. Per això el candidat de Bildu, Pello Ochandiano, demana suport per activar un canvi de cicle a Euskadi. Corresponsal de RAC1 al País Basc, Raquel Andrés, bona nit.
Bona nit. El candidat de l'esquerra Abertzale, Pello Ochandiano, ha destacat que el País Basc necessita una regeneració política en temes clau com la sanitat pública o el dret a l'habitatge. També ha subratllat que abans de començar la campanya electoral ja s'han assolit dues fites. S'ha assumit que l'estatus polític actual ha arribat a la seva fi i la gent percep que l'esquerra independentista representa un canvi real.
La possibilitat del canvi és real. Hoy EH Bildu ja és percibida com una força de govern i això ja és un canvi en si mateix.
El secretari general, Arnaldo Tegui, també ha assenyalat que per primera vegada en molts anys la gent pensa que l'esquerra independentista pot guanyar les autonòmiques i ha apel·lat a una campanya profunda, rigorosa i tranquil·la, allunyada d'una política espanyola que té sabor a brutícia.
Gràcies, Raquel. I per cert que aquest inici de campanya els partits bascos l'estan centrant fora de Bilbao, a altres territoris del País Basc, perquè consideren que allà tothom té el cap ara mateix a la final de Copa de dissabte de l'Athletic Club contra el Mallorca a Sevilla i que, per tant, a Bilbao ara mateix no estan massa receptius a la propaganda electoral.
Doncs la veritat és que no, perquè dissabte a partir de les 10 hi ha aquesta final de Copa entre l'Athletic Club de Bilbao i el Mallorca, que el Puquí anirà amb... Adelé! Gràcies, Laia.
Bona nit.
Bona nit. Laia Framis ha acabat pitjor que alguns de la Itzúria aquesta tarda. Ara tornem, un minut i tornem.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Gerard Ballet.
Per sobre de la mitjanit, penses en un cotxe elèctric però encara no t'has atrevit a fer el pas? Doncs ara, Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, t'ho posa molt fàcil. Tens més de 200 concessionaris que t'assessoraran per trobar el teu cotxe elèctric d'ocasió a bon preu i amb fins a 3 anys de garantia. Ah, i a sobre, el carregador de regal. Entra a spoticar.es i troba el teu cotxe elèctric. Avui, com dèiem, era un dia de presentacions a la ciutat de Barcelona. Hi ha hagut la presentació del llibre de Boyan, Controlar l'incontrolable, i, Laia, hi ha hagut també la presentació de Barça One, que si ara mateix hi ha algun seguidor del Barça que no ha llegit les notícies en els últims dies, això de Barça One li hauran d'explicar perquè no sap ben bé de què pot anar la pel·lícula.
Per fer un resum ràpid, podríem dir que és la nova plataforma del Barça, que vol substituir Barça TV i que és un Netflix del Barça on s'hi podrà trobar molt contingut, ja siguin documentals, produccions pròpies, com per exemple un documental que s'ha fet dels orígens d'Araujo, com arribar al Barça. Hi hauran partits històrics, també partits actuals, no en directe, òbviament, perquè hi ha uns drets de televisió que s'han de respectar, sinó a posteriori. Es podran veure alguns partits de la base, també, que això en Barça TV havia desaparegut per complet, i també es podran seguir rodes de premsa en directe i un informatiu diari a 2:45 del migdia. Això és tot el que inclou aquesta nova aplicació Barça One, que es pot descarregar des d'avui als mòbils, tant per Android com per Apple, i que també, si voleu, podeu instal·lar a la vostra Smart TV. Per tant, no només es pot veure des dels mòbils, sinó que també es pot veure a les televisions, o si ho voleu, a la pantalla de l'ordinador.
Això s'ha presentat aquesta tarda en un acte de club, podríem dir, no?
Sí, a la Torre Agbar, un acte de club dels més importants que hi deuen haver hagut els últims anys. Estava presidit pel Joan Laporta, pel president, però és que hi havia totes les plantilles professionals del Barça, la plantilla del primer equip masculí de futbol al complet, hi havia la d'handbol, la d'hoquei, la del futbol sala, la del bàsquet, lògicament no hi era perquè en aquell moment estaven jugant contra el Maccabi, i del del futbol femení, del primer equip de futbol femení, hi havia una representació, quatre jugadores, Marta Torrejón, Cata Coll, Jana Fernández i també Gemma Font, perquè les altres, la majoria d'elles estan concentrades amb les seves seleccions.
Ha anat bé l'acte? Hi ha hagut parlament del president, entenc, i després...
Hi ha hagut parlament del president, hi ha hagut parlament també de Toni Cruz, ha començat més tard de l'habitual, però després ha transcorregut l'acte sense problema. Hem pogut veure alguns fragments dels documentals, dels arxius que podrem trobar en aquesta plataforma. Hi ha hagut un moment d'ensurt, perquè Toni Cruz ha pujat a l'escenari, ha fet un discurs, no?, explicant qui forma part d'aquesta plataforma, qui hi ha darrere la pantalla, i hi ha hagut un moment que ha dit Mapi León, perquè és una de les protagonistes d'un dels documentals, havia de ser aquí, però ha tingut un accident aquest matí, s'ha lesionat a l'entrenament i no ha pogut venir, i de cop hem fet a mi almenys m'ha fet un salt al cor, clar. Amb aquesta possible lesió de Mapi León, però pel que ens diuen tot està normal, tot està transcorregent sobre la normalitat. El que passa que avui, en aquest procés de recuperació de l'operació al menís, de l'operació del mes de desembre, doncs avui ha tingut un mal dia, no li ha anat bé el dia, les sensacions no han acabat de ser les millors, però no es tracta d'una lesió, sinó que forma part de les sensacions que qualsevol esportista que s'està recuperant d'una greu lesió al genoll pot tenir. Això és el que ens han dit, que segurament no li havia arribat bé la informació a Toni Cruz, i que Mapi León continua entrenant-se amb normalitat. De fet, avui a Mapi l'hem pogut veure que estava seguint el partit de les seves companyes, que s'ha disputat a porta tancada a la ciutat esportiva amb la selecció del Paraguai, que també serà el rival de Catalunya diumenge en aquest partit que tornarà a jugar la selecció catalana després de 5 anys a Palamós.
Esperem que sigui això i que sigui un ensurt i que no hagi estat res forçant o volent tornar abans d'hora.
En principi, Mapi, per això no l'hem d'esperar aquesta temporada. Podria, segons els terminis establerts, arribar al final de temporada, però pràcticament descartada per la final de la Champions. Aleshores, ja un cop passada la final de la Champions, la hipotètica final de la Champions, i quedarien uns partits de Lliga, però segurament no tindria sentit doncs forçar-la i que hagués de jugar.
Ara de seguida saludo a un protagonista. Abans, no sé si esteu molt interessats en aquesta plataforma de streaming, en aquesta nova plataforma de streaming que es dirà Barça One, o si sou dels nostàlgics. Encara penseu-nos que a mi em van robar la televisió del club, Barça TV.
Només per una qüestió professional hem d'estar interessats, almenys jo. És a dir, la possibilitat de seguir rodes de premsa és clar, una eina de treball per nosaltres, i evidentment mirar documentals i al final informació que necessites. Jo, a mi m'agrada molt Barça TV, sobretot m'agrada molt poder veure partits de futbol 7 des de prebenjamí fins a la vi, i després d'infantil en amunt de futbol 11. A mi m'agrada els dies sueltos, estar a casa, pum, feies zapping, sempre em parava,
sempre trobaves
mitja horeta a veure futbol del Barcelona, futbol formatiu, i això sí, ho trobo a faltar, sí.
Jo crec que és molt important que el club gestioni la seva comunicació en aquest àmbit, és a dir...
Hi havia un buit, no? Hi havia un buit.
Exacte, no pot ser que... Jo crec que el club ha de... A més, com a televisió, nosaltres també ens hem trobat alguna vegada que aquest impàs entre que va desaparèixer Barça TV i no s'han dotat de tot el cos de professionals de Barça One, doncs hi han hagut forats de dir és que no ho han cobert això, i dius, home, no pot ser que el Barça es perdi imatges de la seva pròpia història, per molt que no siguin imatges molt icòniques, però jo crec que és molt necessari que tenir aquesta eina perquè després et passen aquestes coses, que et surt un Lamine Yamal o un jugador que acaba triomfant i tu, si ets al Barça, tens aquella imatge d'aquell partit que va jugar quan tenia 7 anys o quan tenia 8 anys, i és un patrimoni del club.
Y además es que una cosa muy buena que tenía Barça TV es que no era una televisión propagandística, al contrario que la del Real Madrid. Era una televisión que informaba y daba un servicio a los socios, a los aficionados. Los partidos de la cantera los podías ver, y sobre todo yo aquí también pondría el valor los periodistas que trabajaban en Barça TV, el valor profesional. Se han rescatado a varios, Miriam Nadal, Llorenç Tarrés, Marc Brau,
14,
han quedado otros muy válidos fuera, y esto la verdad es que es una pena, pero yo creo que es un hueco que había que llenar cuanto antes. No sé si difiere demasiado esto de Barça One con lo que se había intentado en su día. Yo recuerdo también haber asistido a otra presentación en su día que también decían que iban a hacer el Netflix del Barça.
Barça
con
Plus.
Documentales Barça Plus. Y eran contenidos muy similares y demás. Pero en cualquier caso es un hueco que había que llenar sí o sí. Y sobre todo para eso, para poner en valor todo lo que significa el Barça para la gente. Y alejándose siempre, 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 siempre de la propaganda del club, que yo creo que es el gran valor que tenía la televisión del club.
Hi ha un fons de reportatges de fets pels professionals de Barça TV, de figures, aquell programa que es deia El Nou, que repassava davanters centres de la història del Barcelona.
Recorda Míster, no?
Recorda Míster.
Sí.
Són autèntiques joies de, com a reportatges, que és impossible a mi també no aturar-te a veure'ls si passes per ells durant una...
És patrimoni del club, perquè és un material que només el pot fer el club.
Sí, sí, correcte.
Deies, Laia?
Que són 14 els treballadors que el club ha tornat a contractar, els treballadors acomiadats en el seu moment per Barça TV, que va ser l'acord en el que van arribar, que se n'havien de readmetre 14, alguns ja ho van fer poc després del tancament de Barça TV i alguns s'hi han incorporat uns mesos més tard.
El director general de Barça One és el Toni Cruz, productor de televisió i membre de la Trinca. Toni Cruz, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Un Netflix del Barça, seria aquesta la definició més precisa o no?
Sí, podria ser això, parlant d'esport. Jo penso, a mi m'agrada més dir, tot el que passa en el Barça està a Barça One. Perquè és veritat que intentarem posar tot el que passi, tant sigui d'informatiu com d'esports, com del que sigui, que sortir i tenir-ho allà present perquè el col·le pugui seguir-ho.
A veure, jo he dit documentals, programes històrics, també partits històrics. Què s'hi podrà trobar el soci del Barça en el Barça One?
La idea és poder jugar amb l'esport, amb totes les seves vessants, amb la seva vessant de veure senzillament el que és un partit, després el que hi ha darrere un partit, el que hi ha darrere la gent, el que hi ha darrere els jugadors. Per això hem començat amb els orígens ja, per explicar a la gent què és el que fan o com han arribat d'on estan ara, per exemple, i escurar tot el que pugui ser del Barça.
Clar, hi ha gent que també està molt pendent del directe. Amb quina freqüència hi haurà contingut en directe a Barça One?
Bé, a partir de... depèn dels drets, això, però a partir del dia del Paris Saint-Germain, que serà el dia que farem la connexió ja, tots els partits del Barça seran donats amb 16 hores de diferència, perquè sabeu que els drets estan comprats per la Lliga o per la Champions i no es poden emetre al mateix moment. Però sí que hi haurà el recull del partit el dia l'endemà, sempre. Excepte els partits com els Gampers o com els amistosos, que seran donats en directe pur, i partits de futbol, partits de futsal, per exemple, tot el que tenim la Champions ara del balonmano i tot això, ho donarem en directe. Tot el que puguem comprar de drets ho direm en directe, excepte Barça, que no tenim els drets, els té la Lliga i els té la Champions.
Entesos. A partir d'aquí, pel soci que ens estigui sentint ara mateix des de casa, el soci té algun avantatge respecte a l'aficionat en general? I això, una. I dues, és un accés gratuït per a tothom? És a dir, del Barça One en pot gaudir tothom, qualsevol que vulgui?
Tothom que vulgui pot gaudir del Barça i és gratuït, és gratis. El que passa que llavors el programa i la plataforma està en publicitat. Si tu vols no tenir publicitat, has de pagar 1,90 € cada mes i no tens publicitat. Però el culer no. El soci del Barça ho té tot gratuït. No paga res.
Val, d'acord. I per quines plataformes es podrà veure, es podrà consumir Barça One?
Bueno, és que el Barça One és una plataforma, només t'has de connectar i ja tens la plataforma. No cal que vagis a veure cap altra plataforma, no.
Amb quin suport, vull dir, és a dir, mòbil, tablet...
Havia entès. Sí, bueno, és estar a Smart TV, amb la televisió que tens normalment a casa si és Smart, amb mòbil, amb ordinador i amb tablet, amb els quatre sistemes.
D'acord. Un dubte, quina és la diferència, per exemple, entre Barça One i Barça TV Plus, que ara era la plataforma digital que hi havia fins ara?
Bueno, Barça TV Plus era una plataforma digital creada fa 10 anys amb una tecnologia i uns sistemes de treball molt diferents del que és ara, amb molt poca rapidesa i poca cobertura. Llavors, a partir d'aquests 10 anys, és com si tu tens un Nokia de fa 20 anys o 30 i ara et compres un iPhone 14 o 15, no? És el mateix, vull dir, evidentment hi ha similituds perquè utilitzava els mateixos sistemes, però ara és molt més ràpid, molt més efectiu i molt més modern, i amb una tecnologia molt més, que permet fer moltes més coses, cosa que abans no permetia.
Teniu dades de les descàrregues que hi ha hagut avui de l'aplicació? Perquè aquest matí ja, d'alguna manera, a través de les xarxes socials, heu, d'alguna manera, llançat l'aplicació, per molt que l'hagueu presentat aquesta tarda. Teniu alguna dada o encara no?
No, encara no tenim dades. Sabem que som números uns de tot el que s'esport mundial en aquests moments, però no tenim masses dades. Estem recopilant ara.
Val. I li volia preguntar també, clar, pot ser que hi hagi algun soci que ens estigui sentint ara mateix des de casa, que no estigui tan acostumat a fer servir tecnologia de, com per exemple és una plataforma com Barça One, com Netflix, etc, etc. Què els hi podria dir a aquests socis segurament d'una edat avançada que no estiguin tan acostumats a aquestes tecnologies i que fa uns mesos vam veure com els hi van tancar la televisió del club?
És molt fàcil, és amb dos moviments pots baixar de la plataforma. Si has d'anar a l'aplicació de si tens Android o tens un iPhone, anar a la seva tenda, botiga, posar-hi Barça One, clicar i ja et surt la plataforma i et diu que et baixis, posis el nom, la teva adreça i ja està. És molt fàcil. I si no, tots els avis tenen un net. Que vagin al net i que els inventi el net.
D'acord, doncs mira, el consell pels avis és aquest, del Toni Cruz. Clar, es va tancar, Toni, Barça TV per les pèrdues que generava, així ho va justificar el club. Barça One serà capaç de generar beneficis?
La idea de Barça One és que el cost de el que costa ara sigui generat per publicitat, perquè Barça One té publicitat. Barça TV no tenia publicitat, no entenc per què encara, jo no hi era, però sí que ara hi ha moltes companyies que es volen anunciar i que s'estan anunciant i a partir de demà ja surten. O sigui que serà una plataforma que guanyarà diners. Esperem.
No em sabria quantificar en xifres, no? És massa aviat per fer-ho.
És molt aviat, vull dir, encara acabem de sortir. Ara m'han comentat que hi havia 100.000 persones enganxades a la plataforma ja. Però bueno, no sé, hem de mirar-ho amb calma, hem de promocionar-ho bé i tot això, vull dir, hem d'anar buscant. Evidentment hem de fer reunions amb els sponsors, amb la gent, amb les campanyes publicitàries, vull dir, ens hem de bellugar amb aquest sistema. Però, a més a més, m'has preguntat la diferència amb l'altra plataforma. L'altra plataforma estàvem emetent per TDT, per exemple. TDT només es veia a Catalunya i teníem una senyal molt dolenta que l'enviaven per Espanya i llavors qui la volia posar la posava en aquestes televisions del món. Però no tenia una entitat pura el Barça. I en canvi ara, només que enxufes la plataforma, ho tens en català, ho tens en castellà, ho tens en anglès i estàs a tot el món. Si tu ets un català que estàs a San Francisco, pots veure el Barça en català. I si és un xinès, i si és un americà que està aquí i vol veure-ho amb anglès, pot veure-ho amb anglès.
Quants treballadors estan ara mateix implicats en aquest projecte, en Barça One?
En aquest moment són uns 40. La idea és treballar amb companyies i productores de fora també, i també treballar amb gent amb càmeres i amb gent que vulgui treballar amb nosaltres, amb productores, i llavors i serem en funció de les necessitats que tinguem. En cada moment podem ser 40 o podem ser 100 o podem ser 30, depèn de les produccions que tinguem.
D'acord. En aquest sentit li pregunto, es va parlar del cost de Barça TV, que li costava gairebé 8 milions d'euros al club. Quant li costa Barça One de moment al club així d'entrada?
No tenim els números, bé, que costava aquests diners que dius tu, més el que costava la senyal, més el que costava la baixada i la pujada de senyals que ens arribaven de fora i tot això. El cost era bastant més, era voltant als 12, em sembla. Ara ens sembla que la plataforma es costa uns, el que val una plataforma. En tant, depèn de lo que, depèn de lo que, de la tirada que tens i de la tubo que necessites. Ara devem estar per als 900.000 o una cosa així, perquè ho vegi tot el món, i llavors ens anem escampant amb, depèn de, si, home, si tenim 50 milions que ens miren, ens costarà 10 milions la plataforma, però esclar, tindrem 50 milions que ens miren.
Clar, és a dir, ara, de moment no arriba ni al milió d'euros el cost actual, però clar, en el dia 1, diguéssim, de la plataforma.
Tot això t'ho puc contestar-ho d'aquí 6 mesos, amb molt de gust.
Val. Doncs d'aquí 6 mesos en tornarem a parlar per saber el cost real de Barça One, però vaja, si fa o no fa, ja m'ha dit que d'entrada el cost és molt més baix que el de la televisió del club que va desaparèixer ara fa uns mesos.
I té molta més efectivitat perquè arriba més gent, clar.
Clar, que és també un dels objectius que buscàveu, eh? Ja, com has dit abans, que el pugui veure tothom, i un català des de San Francisco o un americà des d'aquí a Catalunya.
Va, el Barça es volia internacionalitzar més, i en aquell moment amb la plataforma que tenia, amb Barça TV no podia fer-ho perquè no hi arribava. No hi arribava allò, que s'havia d'anar per satèl·lits i s'havia d'anar per aquest. Ara és un sistema molt més pràctic i que arribem a tot arreu.
Queda claríssim. Director general del Barça One, Toni Cruz, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort en aquest nou projecte. Molts èxits.
Moltes gràcies a vosaltres.
Barça One, la nova plataforma de streaming del Club Blaugrana, disponible des d'avui mateix pel soci i per qui vulgui consumir qualsevol dels productes que s'ofereixen en aquesta plataforma, tal com parlava el seu director general, el Toni Cruz, el Tu Diràs. 4 minuts i 2:15. Abans que arribi l'Albert Bermúdez i els seus personatges, un parell o tres de qüestions que m'agradaria tractar a la tertúlia. D'entrada, Mariona Caldanté, jugadora del Barça, ha parlat avui del seu futur, o més aviat, Laia, ha evitat parlar-ne, i no sé què, o què deixa entreveure el que ha dit avui la futbolista blaugrana.
Mariona, que acaba contracte a final de temporada, té una proposta de renovació sobre la taula, però de moment no ha contestat, no ha dit ni que sí ni que no a seguir vinculada al Barça més enllà del juny del 2024, d'aquest proper mes de juny. Avui ha evitat la pregunta en la prèvia del Bèlgica-Espanya de demà.
Yo estoy tranquila, me siento bien, creo que viene la mejor parte de la temporada con la selección, con el club, los partidos más importantes, los más bonitos de jugar, y yo de lo único que tengo ganas es de estar bien, de hacer las cosas bien, de ayudar tanto en el club como en la selección y de que acabe la temporada de la mejor manera posible.
Si parlàvem de l'ambigüitat de les declaracions d'Alexia Putella sobre la seva renovació, Mariona encara es mulla menys que Alexia.
I segurament té una oferta que no la deu satisfer, que deu estar lluny del que segurament mereix. Jo és una futbolista que a mi em sabria greu que deixés el Barcelona per la trajectòria, perquè pels seus arrels barcelonistes a Felanitx, i perquè aporta molt. És a dir, a part de ser forma part del teòric on titular del Barcelona, tant si juga de fals nou com si juga per l'esquerra, una mica tancada cap a dins, deixant obert el carril esquerre, a mi em sembla que aporta moltíssim Mariona, i crec que seria una pèrdua considerable. És cert que tens jugadores que podrien fer de Mariona, però per una temporada llarga és una jugadora impagable com a fons d'armari, Mariona Caldentei.
A veure què passa, perquè ja ens ha explicat la Laia això, que al moment ni sí ni no, i allargant encara la decisió, té l'oferta. L'oferta la té al damunt de la taula i no canviarà.
Barça i ja... també té altres propostes de lligues de fora, de lligues estrangeres, i ara mateix doncs també la realitat del futbol espanyol és la que és.
I tu creus, Laia, que té a veure amb, o potser és una barreja de les dues coses, tants dubtes al vestidor del Barça, de les futbolistes que han de renovar, té a veure amb el tema de la poca exigència o el nivell de la Lliga F, o amb el canvi a la banqueta del Barça?
Jo crec que en aquest cas té més a veure amb la competitivitat del futbol espanyol més que en qui serà el pròxim entrenador, que serà Pere Romeu. És una línia continuista que al final era el que el vestidor demanava d'alguna manera. No s'han pronunciat, almenys fins on a mi em consta, que hagin demanat X persona en concret. Sí que les coses estan funcionant i demanaven una línia continuista, és a dir, que s'apostés per algú de les persones que formen part de l'estaf de Jonathan Giraldez.
Bueno, pero la Liga F es que tiene un grave problema. La semana pasada las capitanas ya se reunieron con la presidenta de la Liga para decirles que así no podían continuar, porque se está viendo que hay una descapitalización muy bestia de la competición. Las futbolistas se están yendo a otras ligas, a Inglaterra, a Estados Unidos, y al final son dos problemas, el económico, los salarios, evidentemente van a cobrar muchísimo más si se van fuera, y luego sobre todo las condiciones de los partidos. Incluso tener que jugar en campos de césped artificial o jugar ante 300 personas, 400, 500. Pues si tú juegas en Inglaterra, te aseguras una liga bien hecha, una liga professional, Maria, una liga professional.
Perquè els clubs hi creuen, perquè els clubs hi creuen. Necessites que els clubs apostin per això. És a dir, no pot quedar-se el Barça sol o el Madrid o l'Atlètic de Madrid. O sigui, no fan res, tres equips. La resta necessites que apostin per això. I clar, no sé com es fa això.
Jo ara mateix
no sé com pots obligar els clubs a apostar per això.
Em poso en la seva pell i puc entendre que tinguin dubtes de continuar al Barça.
No, clar,
perquè al final la situació del Barça no deixa de ser incerta amb la situació econòmica que hi ha. Penses amb el futbol espanyol, la competitivitat que hi ha aquí, i veus que pots tenir l'oportunitat de marxar fora, de provar una nova aventura i a més sentir-te més futbolista del que et pots sentir aquí, per uns projectes que estan apostant en realment, no només a nivell econòmic, unes lligues que estan funcionant, que estan creixent, i dius, ostres, després d'haver-ho guanyat ja absolutament tot aquí, perquè aquí qualsevol de les jugadores que marxi ara ja ho ha fet tot el Barça, ho ha guanyat absolutament tot, doncs per què no?
Sí, però una cosa, no poso en dubte, Déu me'n guard, però el Barcelona, Mariona i les altres han estat dos cops campiones d'Europa. El Barcelona no ho han estat el Chelsea ni el Wolfsburg, que el Wolfsburg sí que ha guanyat Champions, però el Chelsea no, per exemple, no han estat amb l'Arsenal, no han estat amb el City i no han estat amb el San Diego, el San Luis o els clubs que siguin que hi hagin a la Lliga Nord-Americana, que no que desconec els noms. Què vull dir amb això? Que és veritat que el context de Lliga Espanyola és el que és lamentable, però jo penso que del Barcelona, del nivell del Barcelona, poca queixa poden tenir. Quan, insisteixo, han fet un triplet i no han fet un segon triplet perquè algú no se'n va donar compte que Jayce Ferreira no podia jugar contra Osasuna la temporada passada. Han guanyat Mundial, han guanyat Espanya, la selecció espanyola és vigent campiona del Mundial i de la Nations League. Crec que els hi falta l'Eurocopa. Farien un triplet que jo crec que no té precedents, no. Ni en el futbol masculí.
No, perquè la Lliga de les Nacions s'ha implementat.
Aleshores,
ja ve Jocs Olímpics.
I ven els Jocs Olímpics. Entenc que pot haver, i ho entenc perfectament, ho comparteixo, preocupació pel nivell de Lliga Espanyola. Home, però pel Barcelona.
No, ja, però evidentment, però és el que tu has dit, ho has guanyat tot. I a mi, com a futbolista, penso, hi ha partits que et deu costar anar allà i jugar.
Clar.
Anar al camp de Granadilla, a Tenerife, anar
quan
al camp de l'Esporting de Huelva...
Major, però
és,
si
al
no...
final, jugar al Barça representa que tens 5-6 partits bons de màxima exigència a l'any. Aquí ho has guanyat tot i ara el Barça sí que està dominant i per mi és el gran favorit a la Champions, però també els equips de les altres lligues també estan apostant molt fort i crec que la competència a Europa també s'igualarà, que en els propers anys potser no veiem un Barça tan favorit per guanyar la Champions i pots dir, vale, doncs me'n vaig al Chelsea, m'ho invento a l'Arsenal i així allà tinc l'oportunitat de guanyar una Champions amb un equip que no ho ha fet mai i plantejar-t'ho també com un repte. Però entenc perfectament el que vols dir, però intento posar-me en la pell de les jugadores i puc entendre les dues postures, de tant si s'acaben decidint per seguir com si també decideixen provar una nova aventura fora.
Això de demà és un partit de classificació per l'Eurocopa?
Sí, és el primer partit de classificació per l'Eurocopa. Bèlgica-Espanya a 9:15, hi seran Alexia, Salma, Ona Batlle, evidentment Mariona, i també les catalanes Laia Codina i Laia Alexandri. Aitana i Cata Coll són baixes, s'han quedat a Barcelona per molèsties físiques.
Sí, també podria ser el primer dels dos partits en els quals no s'ha de trencar ningú del Barça, perquè veure que ara mateix l'interès està... està posat en les semifinals de la Champions contra el Chelsea. 3 minuts per sobre 2:15. Gràcies, Laia.
Bona nit.
No vull indignar el Joan Puquí. No vull indignar el Joan Puquí. Però hi ha hagut una declaració d'un exfutbolista del Real Madrid que no només crec que indignarà el Joan Puquí. Situem-nos 2017, quarts de final de la Champions, tornada, Santiago Bernabéu, partit a la pròrroga, i el Madrid fa el 3-2 contra el Bayern amb un gol de Cristiano Ronaldo. A passada, crec, de Marcelo, el seu company brasiler. Marcelo, en un podcast, futbolista ja retirat, si no m'erro, després de la Libertadores, diu això.
Contra el Bayern de Múnich va jugar de nassos. Vas donar un gol a en Cristiano.
Estaven fora de joc.
Ho estava?
Sí.
I tu sabies que ho estava?
Sí, sí, em vaig quedar mirant a l'Inier. Déu meu, no xiulis, ai.
Però podies haver xutat, també. Per què no vas xutar?
Perquè, germà, tenia en Cristiano allà al costat.
Val, jo també l'hauria passat.
Jo també tocava.
Era el segon, en aquest partit, és el segon fora de joc. Segon gol en fora de joc. Hi ha un altre, també, de Xu, que també és fora de joc. Bueno, roben i se n'enfoten. I és que xundegen. No fa gaire...
Cornut,
Això mateix. No fa gaire... Aquest club va guanyar la Copa del Rei de bàsquet contra l'Andorra per una jugada que un dels futbolistes més desagradables de la seva història va trepitjar la línia de campo atrás i es va fer popular el càntic era campo atrás, era campo atrás.
Sí, sí, se van fer samarretes i tot.
Es van fer samarretes, o sigui, t'he robat Andorra i m'hi pixo i m'hi cago a la teva boca, que ho sàpigues, que me n'enfoto de tu. Són així. Aquest club és així.
Sí. Aquest fue el partido de Arturo Vidal que los pulsan, sí. Fue este, ¿no?
Aquest.
Sí, crec que és aquest, sí, sí.
Aquel partido fue duro, ¿eh?
Sí, sí.
Fue duro.
Per dir-ho així ras i curt, ¿no?
Ya, no, es que además recuerdo que Arturo Vidal, no sé si dijo claramente robo, pero sí, estuvo sí. Durante varios años quejándose de aquel partido, ¿eh? No, aquel. Pero bueno, está bien que al menos después de tantos años lo reconozcan. A ver si reconocen también lo del gol de Mijatovic. No,
Mijatovic le preguntan y siempre dice uno, no.
Claro. Sí.
El tío...
Quina barra. En
serio, sí.
Què et molesta més, que se n'enfotin o que neguin la realitat?
Home,
tot.
Les dues coses molesten, però el Mijatovic a sobre fa teatre, imposta... No se li escapa ni una mica de risa. No, fora d'això. Gol legal. A mi no em molesta. Em fot més rebuig l'actitud d'aquest, del Marcelo.
El Marcelo, sí. Que se n'enfoti. Aquest manfotisme que té amb els seus companys. Clar, com que allà no hi havia... Suposo que amb el VAR, no? Hagués dit, fora de joc, no? Vull pensar que...
Jo li vaig fer una entrevista a Arturo Vidal, el primer any al Barcelona, i la vaig titular d'aquesta manera. Con el VAR, el Real Madrid tenia, como mínimo, 2 Champions menos. Aquesta va ser la declaració d'Arturo Vidal.
I una és aquesta del 2017.
Les dues, perquè a l'any següent els tornen a robar. L'any següent tornen a robar el Bayern. Amb una eliminatòria que un dia caldria repassar la quantitat de penals que li fan a Lewandowski i a Thomas Müller. Ja, entre l'anada i la tornada, no estic exagerant, us ho dic en sèrio, 5 o 6 penals que se'n van al limbo. Sí, entre Sergio Ramos, Carvajal i tots aquests. Entre Thomas Müller i Lewandowski. Sí. Hi ha com 5 o 6 penals.
Sí. Ja corren algun vídeo a les xarxes, ja corre algun vídeo de recopilació, diguéssim, de jugades polèmiques, en aquest cas, havent afavorit el Real Madrid a la Champions. Res, que sí, que se n'enfoten, és veritat, té raó el que diu el Puquí, almenys Marcelo ha decidit enfotre-se'n al cap de 7 anys. Vull acabar la tertúlia abans de que arribi a l'Albert Bermúdez i el Víctor Pazzi, que ens ha de sortejar aquí una mica els dos exemplars que tenim del llibre de Bojan Krkić, amb Luis Rubiales i la seva trama. Perquè suposo que ahir ja...
Duríssima.
Va veure l'entrevista, etcètera. Però és que avui... M'ha cridat l'atenció el que diu el seu tiet, excap de gabinet de Luis Rubiales, Juan Rubiales...
Otro que tal, ¿eh?
Sí, un altre que... Bé, familiar directe de Rubiales. Ha dit això en una entrevista a Relevo.
Tan de juerga que incluso en la final
Australia, donde estaban todos un poquito desfasados, que se iban de fiesta, que se iban de juerga y que lo pasaban bien. Tan de juerga que incluso en la final de Australia, donde estaban todos un poquito desfasados, un poco desfasados nada más, un poquito nada más. Parece ser que hubo una gran fiesta el día anterior. Creo que Luis tuvo la oportunidad incluso de coincidir con una amiga suya que se llama Desi. Estuvieron compartiendo allí y departiendo. Pues así era. Actuaban sin... se sentía que eran intocables, que estaban tocando el cielo. Supongo que la fiesta del día anterior se lo habían pasado muy bien, ¿sabes? Habían compartido por la gran alegría llegar a una final, especialmente Luis con su amiga Desi. Creo que era Desi, ¿sí? Y nada, fueron todos a la final, pues eso, muy arriba, muy arriba. Pero ojo, igual el anterior secretario de Estado, Víctor Franco, también estaba en la fiesta de Australia y también estaba desfasado.
Això és el que diu Juan Rubiales, eh?
Compte el personatge.
El tiet de Luis Rubiales. És veritat que ha dit moltes coses, aquest home, eh? I ja no sé si per on agafar-ho.
En les últimes hores jo he sentit unes declaracions que aquestes són fortes, però com venint a dir que ell deia la veritat perquè és la nostra obligació fer un món millor i unes coses que dius, escolta, estaves allà tu també, eh? Vull dir, ara no vinguis aquí a salvar la pàtria.
És com que se'n desmarca ell,
sí,
no?
Sí, com si ell no tingués res, absolutament res a veure.
Sí. Estava con el agua, con el agua Bezoya, ¿no?
Exacte.
No sé, estos personajes es que son de la España profunda. Ayer, viendo la entrevista de Rubiales, era un ejercicio de surrealismo extremo. Y además Ana Pastor, que es de esas que intenta apretar, pero era muy curioso porque nosotros vimos la entrevista cuando ya teníamos el sumario. Y Rubiales, cuando conté la entrevista, no sabía lo que los periodistas ya sabían o lo que la gente ya sabía. Y es que es una contradicción continua, más allá de las barbaridades que pueda decir lo del besito, lo del suero de la verdad, más allá de todo eso. El montón de mentiras que lanza prácticamente en cada respuesta acerca del sumario es que es flipante.
Sí, sí.
Pero bueno, o sea, es un poco el reflejo de lo que ha sido la Federación Española de los últimos años. Sí. Pero ya no diría solo de la época de Luis Rubiales, porque si vamos más atrás con Villar.
Sí.
Si vamos a la época de Villar, bueno, no se sabía.
No va més profund, però la línia continuista, la de Pedro Rocha, si presentarà...
Tots els estaven aplaudint el superdiscurs de no voy a dimitir.
És probable que tingui el suport de les territorials. Aquí
presidentes de federaciones territoriales, el sistema caciquil, que és el que aguanta a los presidentes de la Federación Española.
És aquest el problema. Però, en fi, que no ho volem veure, o no és que no ho vulguem veure, sinó que no interessa fer cap mena de neteja a les federacions territorials, doncs segurament continuarà així.
I no el més trist, que si no hagués sigut per Jennifer Hermoso
no hauria perpetuat.
Sí. Si no hagués sigut per Jennifer Hermoso, continuaria havent-hi suero de la verdad, sí. A la Federació Espanyola.
Fiesta, ¿y qué motivos tendría? Le voy a decir una cosa muy tajante y muy claro. Estoy dispuesto, si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta y yo voy a contestar que no.
De fet, tenim el Luis Rubiales en directe a l'estudi de RAC1. No sé si amb el suero de la verdad.
No llevo el suero todavía, ¿no? Porque no he encontrado ningún médico. Si alguien lo conoce, que venga ahora mismo y nos ponga el suero de la verdad, por favor. ¿Tienes suero de la verdad alguien?
No.
Yo he vuelto solo para entregarme. Para nada más llegar al aeropuerto... En vez de un taxista, como siempre, mi taxista de confianza, con un cartel que ponía Rubiales, estaba la policía en vez del taxista esta semana. Porque a veces, pues bueno, es una lástima, porque yo normalmente, pues mi taxista me esperaba con otros nombres en el cartelito. A veces me ponía Rubiales, a veces me ponía un piquito.
¿Un piquito?
Un piquito. ¿Ah? Otro día dibujó una pichica y ya sabía que era para mí. Pero el caso es que venía a entregarme para que se haga justicia. Porque yo no tengo nada de qué esconder. No tengo nada de qué esconder. Porque se me ha acusado de muchas cosas. Del piquito, de la corrupción, del consumo de prostitución. Y mira, amigo Gerard,
sí.
Yo te voy a decir toda la verdad. Es más, a mí me pone ese serum de la verdad ¿Sí? Yo te voy a decir que nunca he estado con una mujer del plan premium. Nunca. Nunca he estado con una señora de los billetes. Nunca. Ni invitando a otro. ¿Eh? Eso quiero que quede muy claro. Ni invitando a otro. Me han ofrecido invitaciones. Yo he tenido flyers en las manos y he dicho que no. He tenido delante a una señora que se llamaba Maritrini en República Dominicana, poniéndome el flyer en la cara y lo que no era el flyer, y yo he dicho que no. Nunca, nunca. Me pueden poner torcerón de la verdad. Me pueden torturar si quieren. Me pueden torturar. Y voy a decir lo mismo, que nunca he estado con una Maritrini. Me pueden tirar de los brazos y las piernas, cuatro caballos, y voy a decir lo mismo. Me pueden pinchar las uñas de las manos y de los pies y la pichique los cojones sumen 23. Y diré lo mismo. Y mis viajes a la República Dominicana son estrictamente de trabajo.
Ens ha quedat clar, ¿eh? Ens ha quedat clar.
Lo único que le he puesto la mano a ese país ha sido en un Microsoft Excel.
¿Ah?
Excel. ¿Sí? Para trabajar. A un Excel. Como mucho. Si me apura, a un PowerPoint. Aunque para PowerPoint, el que tiene mala Maritrini en cada pezón. Bueno. Por cierto, Gerard, bonito nombre. Muy de los vascos. Muchas gracias.
Gerard, sí, gracias.
Nada. Y yo no he sido. Y yo no he hecho nada. ¿De qué me acusan? Serum. Póneme el serum.
Gracias, Luis.
No, gracias a usted. Y traigan serum y voy a agradecérselo todavía más.
Buscarem aquest suero.
Això era el doctor Mengele, em sembla que era el que... Era el doctor Mengele.
No cita usted referencia que no tiene que citar.
Jo sempre he dit que el serum aquest em sembla que era d'aquest senyor.
Ai, sí. Luis Rubiales, un dels protagonistes en les últimes hores. Estem sentint molt també el Luis Enrique, de fet l'hem sentit avui parlar de Dembélé.
Eso es.
¿Estás preparando ya los cuartos de la Champions, Luis?
A ver, partido a partido, ¿no? Lo típico que tenemos partido en Liga este fin de semana en casa contra el Clermont,
sí.
Pero lo que para el Barça sería jugar un partido benéfico. Vamos con 12 puntos de ventaja en Liga. Así que voy a salir con todo el carro de pescado y con Mbappé, porque ahora me apetece tocarle las narices. Y en el minuto 10, pues lo voy a cambiar.
Al deu, ¿eh?
Muy probablemente ya llevará 3 goles contra esa banda de alivines, pero bueno, en fin, ya preparando el partido ante el Barça, aunque, bueno, realmente estamos muy preocupados porque ahora parece que hasta jueguen a fútbol. Parece que esté jugando bien y todo. Me preocupa que Mbappé no pueda irse de Koundé, porque son muy amigos en la selección. Koundé le conoce muy profundamente. Además, igual Mbappé se distrae viendo el pelo este que lleva ahora Koundé.
Sí, es verdad. No lo he visto. Sí.
Que parece el tío del Mountain Big Man después de haberle caído el secador de pelo enchufado en la bañera. También me preocupa lo de Dembélé, porque aquí lo sabéis bien, es una tremenda ruleta rusa. Pero aquí hemos venido a jugar, ¿no? Yo voy a intentar ganar con un chaval que pierde más balones que el Utillero y seguramente pues va a marcar 5 goles en toda la eliminatoria cuando no lleva ni uno en toda la pretemporada. Pues nada, me acuerdo de un día que Dembélé no jugó y luego vi las estadísticas y leo Dembélé 7 balones perdidos y dice, pero si no ha jugado. Y yo había perdido 7 balones. Y me dice el Utillero, sí, ha perdido el saco. Ha perdido el saco. O sea que nada, con este vamos al Camp Nou a jugar y a darle fuerte, hombre. Hemos venido a ser valientes. No estamos para menos.
Per cert, hi haurà retrobament amb els periodistes d'aquí de Barcelona, ¿eh?
Ya lo sé. No me hables más del tema porque no tengo ganas de ver ni al Cabezas, ni al Poquín, ni a la María, ni a la Nariz, ni a compañía.
No tens ganas de que facin cap pregunta a la roda de premsa.
¿Pero qué me van a preguntar? Lo de siempre. Si voy a venir, no voy a venir. Yo voy a contestar lo de siempre. Llevo tanga.
Ai, sí. Luis Enrique, en parlarem també els pròxims dies de l'entrenador del Paris Saint-Germain. No tant, suposo, de si porta tanga o no porta
pues
tanga.
O quina part del cos té pelada, que l'altre dia ho va dir.
Eso es veritat. Hablé de todo lo que tengo rasurado, por decirlo así.
Sí.
No me he pasado la Gillette. Y a veces, pues la Venus, ¿no? Depende, porque si pilla la mano la de mujer, pues la Venus, no pasa nada.
Clar.
Pues eso, es la cabeza.
Molt bé.
Solo la cabeza.
Molt bé, gràcies, Luis.
Como el Paco.
13 minuts i la una. Ha arribat el moment de que el Víctor Pazzi ens ajudi a sortejar 2 exemplars d'aquest llibre, Víctor?
Sí.
Que es diu Controlar l'incontrolable, de Bojan Krkić.
Controlar l'incontrolable. Podria ser un llibre de Dembélé, però és de Bojan Krkić. Així ho veieu. Així que, si ara voleu, truqueu 902-477-100. 477-100. Que a vegades costa. Hi ha gent que... 400-107... No. 902-477-100.
El primer que truqui...
El primer que arriba, el primer que seu.
Això ho diu, diu l'Esté, sí. No dius tu, Víctor, però també t'ho has agafat teu.
El primer que truca... Ja veiem el nano agafant els telèfons.
Sí, exacte.
Veus? La gent és molt ràpida.
El Rubén Pérez, exercint de
no
buida
és l'ex del Leganés.
No.
No és l'ex del Leganés.
No, no. Exercint de productor, amb algun afortunat ja, els dos primers que truqueu, el 902-47700, com us ha dit el Víctor Pazzi, us endueu aquest llibre cap a casa del Bojan Kirkić, de l'editorial Columna Edicions, Controlar l'incontrolable, avui que també n'hem parlat amb ell una estona, el Tu diràs.
És a dir, una passada de Fabio Rockenbach.
Exacte. Sí, gràcies, Víctor,
A vosaltres!
Per ajudar-nos a sortejar aquests dos exemplars. I gràcies també al Joan Puig, a la Maria Fernández Vidal i al Paco Coet. És un plaer, com sempre.
Bona nit.
Que vagi bé. Bona nit. Una pausa, un minut, i de seguida parlem de bàsquet, que com... Hem començat el programa parlant de bàsquet i de la victòria del Barça contra el Maccabi en aquesta penúltima jornada de l'Eurolliga. Doncs ara ho ampliarem tot plegat i estirarem també altres fils amb el Dani Aguilar i avui l'Àlex Gozal. Ara tornem.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com. RAC 1.
L'última possessió.
Deu i la una, entrem de ple a l'última possessió del Tu diràs. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Gerard Ballera, molt bona nit.
Ben tornat del Palau Blaugrana. Avui han passat moltíssimes coses al món del bàsquet i en juguem aquesta darrera possessió amb l'Àlex Gozalo a pista. Hola, Àlex.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Sí, adrenalina encara a tope o no?
Sí,
després del que
sí, avui era partit dels grans i més per com s'ha acabat decidint, no? Fins a emoció, fins a l'últim segon. Així que una nit de molta intensitat la que hem viscut al Palau.
Avui que el Barça, com dèiem, ha tingut una victòria clau davant el Maccabi de Tel Aviv. Ja és equip de play-off, matemàticament, i arriba, atenció, a l'última jornada de la fase regular de l'Eurolliga, amb la plaça de cap de sèrie ben encarada. Devotion, devotion now. I feel devotion, devotion, devotion now. I feel devotion, devotion. Ha estat, Dani, un partidàs, sí. Ho ha explicat a l'àvia al web, a RAC+1, i que s'ha definit a l'últim moment... Bàsicament per un triple, per un llançament de Nicola Provítola.
Del Mac. Abans havíem viscut una bogeria d'anades i tornades, diferents dinàmiques. Primer el Barça accelerava, després accelerava el Maccabi amb el seu talent anotador, amb Wade i també amb Di Bartolomeo i Blatt, que s'han disfressat una mica de Lorenzo Brown entre els dos per anotar des del perímetre, per arribar a aquest 89-89 final, a falta d'una possessió que ha definit l'Apre en un llançament marca de la casa inversemblant des de 8 metres. Allò de sempre, no? La jugada era aquella o no era aquella?
Sí, sí.
Ho ha intentat respondre Roger Grimau.
Ha fotut el triple guanyador, però segurament jo em quedo amb altres coses durant tot l'any, però especialment les últimes 3 setmanes, com està entrenant, com està concentrat, com està ficat, i bueno, i al final ell és un jugador amb qualitat capaç de fer aquestes coses. La jugada sí que és veritat que anava ell a les mans, però exactament així no era, ho seré sincer, però a partir d'aquí la qualitat individual, com sempre dic, durant aquest any, doncs ha marcat la diferència avui.
Quantes vegades ho hem vist això, Àlex, en el món del bàsquet, que hi ha un entrenador que marca la jugada però el jugador al final decideix tirar pel dret.
Sí, també una mica en funció de la reacció de la defensa, no? Aquí amaga Jan Vesely en posar-li un bloqueig directe, però intueixen que la defensa no farà el canvi d'assignació defensiva, per tant Vesely s'aparta de l'escena i li deixa tot aquell espai a la Provítola, que al final és un jugador amb tanta genialitat que és capaç o bé de buscar el llançament de 3 des de molt lluny, com ha aconseguit, també hagués pogut penetrar, buscar algun company, té moltes eines, molts recursos per a jugar aquestes accions d'un contra un, té molta qualitat.
Tornant amb obrint-se de braços així, aquella sí. imatge tan jordaniana, sí, no? Sí, sí. De dir, noi, mira, ho sento.
Soc... Què voleu que faci? Soc molt bo.
Sí, soc així de bo.
Sí. 16 victòries seguides portava el Maccabi sí. avui abans del Palau. T'ha agradat el Barça, tot i les anades i vingudes, o no?
M'ha agradat perquè ha aconseguit treure endavant un partit que era molt complicat contra un rival, com tu dius, que estava jugant molt bé a bàsquet, molt dur, i molta intensitat. Jugadors,
molt físic.
Sí, molt físic, i li ha posat les coses molt difícils al Barça, faltant 3 minuts i mig per dia de 5. Per tant, li ha exigit aquesta màxima efectivitat en el tram final. M'ha agradat com m'ha resolt. Jo veig l'equip que encara hi ha coses que no... que no m'acaben d'agradar del joc col·lectiu del Barça, però és veritat que en un partit de màxima exigència contra un rival que ha fet molt bé les coses al Palau, doncs ha sigut capaç de treure la victòria.
Això avui, però esclar, la gent ara es pregunta,
sí,
i com està la classificació, i demà hi ha jornada encara, sí, esperarem... i contra qui jugarà el Barça, etcètera.
Exacte.
Etcètera. Falta encara esperar, evidentment, la jornada de demà per tenir l'escenari de l'última jornada.
A veure, ara mateix el líder és el Madrid amb 26 victòries, segon i tercer el Barça, segon i tercer Mònaco i Barça amb 22, després d'haver guanyat avui tots dos, els monegascs davant els guiris en un partit lletjot que se'ls ha complicat però que han acabat traient, pendent del que faci Panathinaikos demà, compta la pista del Bayern. Amb l'Olympiacos cinquè, perquè ha guanyat avui l'Stark Arena davant l'Estrella de Belgrat, i també pendent del que faci demà el Fenerbahçe, que és sisè amb un partit encara pendent. Això sí, és un derbi contra l'Efes. Val? Aquests sis equips, el que ja podem dir, el que s'ha definit aquesta nit, són els sis equips de playoff. Això ja està. Ara falta saber en quin ordre, perquè pot passar moltes coses en
només
aquesta
sabem que el Madrid
jornada
és primer.
Exacte, sí senyor. La resta pot variar. Recordem, l'última jornada, el Barça tanca a Lió davant l'Asvel, que avui li ha clavat una tova monumental a València. Sí. A veure què passa amb Montbrú, Àlex, perquè València crec que estan bastant nerviosos.
Sí, sí, sí. La derrota és de les doloroses, sí, a casa contra un rival que era penúltim de la classificació i per molta diferència de punts.
Sí, sí. Estarem pendent a les properes hores. El Barça tanca a Lió davant l'Asvel divendres a les 9, i això què vol dir? Que ja sabrà tots els resultats, o bona part dels resultats. Per tant, el tram final podrà saber si hi ha de guanyar o no Asbel per ser cap de sèrie, o per acabar en quina posició.
O per triar rival, fins
correcte,
i tot,
correcte, sí senyor.
Ara m'estic confabulant, però...
Totalment,
sí,
totalment. I un partit clau en aquesta última jornada, que és a un quart de nou de divendres, Olympiacos Fenerbahçe al Pireu.
Com ho veus, Àlex? El Barça necessitarà guanyar en aquesta última jornada per assegurar-se el factor pista?
Sí, jo crec que ha d'intentar assegurar la victòria per tenir el factor pista, que crec que és decisiu en una eliminatòria, avui ho hem vist, on el Palau Blaugrana suma molt, i jugar tres partits de l'eliminatòria a casa per a mi és un avantatge molt gran al qual l'equip ha d'intentar no renunciar, perquè el rival que es trobarà en aquesta primera eliminatòria doncs serà molt, molt complicat. Els equips que estan ara mateix en aquesta zona de la classificació et poden posar les coses molt difícils, i per a mi jugar amb el factor Palau és clau.
I després, per mi... És que aquestes dos, segona, tercera posició, tot el que sigui evitar Fenerbahçe, per
clar,
mi estaria molt bé.
Clar, clar, clar. Perquè és que la clau, una
si
mica
quedes quart, a mi no em costa pensar que Fenerbahçe acabi cinquè, i tercer, fins i tot, quedant tercer...
Et pot tocar el Fenerbahçe,
clar,
també.
Vull dir, jo crec, no sé, és el rival a evitar...
Quedant segon, el clar que et trobaràs és un equip del play-in.
Clar,
sí.
Però clar... Mònaco no ha fallat, han de fallar molts equips. Que segon ara mateix és complicat que el Barça...
Sí, Mònaco té un partit teòricament fàcil a casa la setmana que ve, per tant serà difícil assolir aquesta segona posició perquè no depens de tu per aconseguir-la.
I això, clar, partit contra els dos partits contra el Mònaco, no? I aquí està la clau,
Sí.
Hem guanyat el Mònaco al Palau, seria segon segurament, i jo crec que el camí faria una mica més de baixada cap a la
final. En qualsevol cas, una extraordinària notícia que estiguem parlant a aquestes alçades, de que el Barça ja té el bitllet assegurat per a playoff, i ara només falta acabar d'assolir aquest factor pista a favor. Jo, a l'inici de temporada, no hagués estat tan optimista, i després de tota una temporada regular, que és molt llarga, doncs l'equip ha demostrat que està entre els millors d'Europa.
Algú que vulguis evitar sí o sí, a quarts?
Jo a Fenerbahçe, ja sí que Vicius. Però per qualitat, és a dir, tampoc m'agrada Olympiacos, hi ha molts bons equips que et poden tocar en aquesta eliminatòria i et posaran les coses molt difícils. Ara estem parlant ja de grandíssims equips, aspirants tots ells a estar a la Final Four.
Com a mínim, el Barça un any més serà als quarts de, sí, de final. Ràpidament, del que ha passat fora de la pista, ja ho hem explicat a l'inici, però sí, per resumir-ho...
Aquestes mesures extraordinàries, aquests majors controls, amb els dracs i Sant Coler vestits de negre en símbol de protesta pel fet de no poder mostrar símbols i proclames pro-palestines, amb aquest primer minut de silenci, entre cometes, amb el que significa un minut de silenci a un pavelló de bàsquet, és a dir, sense dracs i Sant Coler cridant. De fet, mira, el minut de silenci s'ha trencat així. Això és el que cantava tant els dracs, dient no al genocidi, el vídeo, per cert, de l'Àlex Ozalvo, que l'ha penjat al seu Twitter, i després el moment que ha arribat al tercer quart, amb la bandera d'Israel mostrada i les retirades de les banderes de Palestina, sí, es poden mostrar d'Israel, no les de Palestina, amb alguns seguidors de la zona de Sant Coler identificats pels Mossos. Sí.
Si ja les visites del Maccabi al Palau històricament, Àlex, sí, tenien aquest context ideològic, doncs després del que ha passat en l'últim any s'ha accentuat, no? S'havia d'accentuar.
Sí, evidentment les restriccions cada vegada més fortes per als aficionats del Barça, doncs, que no podien mostrar doncs aquestes pancartes, aquestes banderes de Palestina, i per a mi la sort és que han viatjat pocs aficionats.
Una cinquantena.
Sí, si estiguéssim parlant d'un volum de seguidors de Maccabi més gran, doncs la tensió, evidentment, hagués pogut créixer, crec que s'ha controlat en tot moment, i aquest intercanvi de càntics, de crits, aquestes proclames...